10 i 6.
Estàs escoltant l'especial del suplement amb la Marató.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, som avui la Marató, que hem començat a les 8 del matí, que també estan fent a la tele des de fa una estona. Avui trencant murs al voltant de problemes de salut mental i sovint també trencant murs al voltant de les persones que els pateixen. I quan parlem de murs i de salut mental, a tots ens ve al cap l'autisme, que tècnicament s'anomena TEA, aquesta sigla que diu que vol dir trastorn de l'aspecte autista i que és una condició neurològica i de desenvolupament que té un inici des de la primera infància i que es manté tota la vida i afecta en tots els àmbits de la nostra vida, afecta com ens comportem, com interactuem, com ens comuniquem amb els altres i també com aprenem. I també és molt important d'aquest trastorn, i suposo que ara ens ho explicaran, això té a veure amb que parlem d'espectre, tema d'infestacions molt diferents. Cada persona ho viu i ho té d'una manera. A l'estudi de Catalunya Ràdio, ara mateix, mare i fill, Esther Zurita i Carles Torres. Benvinguts tots dos.
Hola, bon dia. Hola.
Com esteu?
Bé, una mica nerviosos.
No sé com viviu que hi hagi una marató que us interpel·li directament.
Home, doncs, molt bé, perquè sempre penso que la marató fa molta feina per ajudar a explicar el que ens passa, el que vivim moltes famílies al dia a dia. Llavors, que aquest any vagi de salut mental i que un dels temes sigui l'autisme, el TEA, és molt positiu, i tant.
Carles, tu quan vas veure que aquesta marató parlava de tu?
Sí, em vaig sentir content perquè deia, home, ja era hora que la gent comencés a entendre una mica que és el món que ens envolta alguns joves o nens que comencen a notar aquestes aptituds que tenen com raro, i que ho descobreixen i que amb el suport dels pares doncs, es pot anar treballant i anar fent coneixent.
Esther, anem a acabar amb els estigmes i a trencar murs. Ara molta gent a casa deu haver pensat, ostres, però si parla.
Sí. Perquè, clar, quan parles d'autisme, suposo que la imatge que té la gent és la imatge del nen aïllat, això, que fins i tot moltes vegades doncs, no hi ha llenguatge, i sí que això és una part de l'autisme, però el que és el trastorn, com tu has dit, de l'aspecte autista, doncs, pot anar d'aquests casos doncs, més severs a casos més lleus, no? I llavors l'autisme... hi han tres peus importants, no?, que un és el del llenguatge, la comunicació, però, clar, pot ser que siguin nens o nois sense llenguatge o que no tinguin aquest problema, val? Però sí que el seu problema, doncs, és aquesta comunicació, com s'entén, com ell interpreta les coses que se li poden dir, val? És on hi ha les dificultats. Llavors, un altre dels problemes que tenen la gent amb TEA és la interacció social, el tema de la interacció social. El fet de que aquesta comunicació que deia abans no sigui bona, val? Pot fer que ells no interpretin les situacions socials que tots donem per suposades i que per nosaltres no ens representen cap problema, doncs en ells sí, val? Mm-hmm.
L'Esther parla amb coneixement de causa, amb doble coneixement de causa, parla com a mare, però també com a psicopedagoga. Clar, l'espectre autista és un trastorn que naixem amb ell. Sí. No sé tu quan admiraves en Carles quan anava creixent, no sé en quin moment vas començar a detectar coses i sobretot quines coses, perquè també avui pot haver-hi molta gent que sentint el programa miri a casa seva o sí. Es miri a si mateix.
Sí. Clar, en Carles sempre havíem vist cosetes, el que passa que també ens ho va maquillar una mica el fet de que en Carles és adoptat. Llavors hi havia coses que ens feien dubtar de si era pel fet del seu abandonament que havia patit o si hi havia alguna cosa més, no? Llavors, a la mesura que van anar passant els anys, vas veure que allò ja passava de... O sigui, que no tenia res a veure amb el tema de l'adopció.
I quins indicis sí, hi vèieu?
Per exemple, ell... jo, el que més em sobtava quan era petit era que li costava aprendre situacions quotidianes, val? Per exemple, rutines, no? A casa, tu li deies, tenia un lloc per deixar les sabates o per penjar la jaqueta, no? I cada dia li havies de repetir el mateix. I amb els pares pensaran, això ho faig cada dia, no?, amb els meus fills. Però era una cosa que sortia de mesura, val? Perquè eren coses, o fins i tot d'un no, no?, de dir-li, no, això aquí a casa no ho fem així, d'aquesta manera. I ell... sempre ho tornava a provar, i ho tornava a provar, i ho tornava a provar. O sigui, no generalitzava aquests aprenentatges de, que els nens, evidentment, ho proven, però que arriba un dia que ho aprenen. I ell no feia aquests aprenentatges.
Tu, Carles, des de quan saps que tens TEA? Ho has sabut sempre? T'ho han explicat des de que tens ús de raó?
Sí, més o menys. Jo suposo que, com diu meva mare... M'ho van dir ells, va ser un dia que estava a casa i estava molt preocupat jo, que segurament devia ser quan vaig començar l'ESO, i resulta que estava el meu pare a l'ordinador, i el meu pare em va dir, Carles, pots venir un moment? I vaig dir, sí, sí. I em va dir, em va ensenyar la pàgina justament de l'associació, i em va dir, pues això potser ho tens tu, Carles, que potser no pensis que és una cosa greu, pensa que és com una cosa, un avantatge, un defecte que tens, però que et pot servir com una millora o una cosa que et fa ser tu mateix. Que a vegades diem que molts joves volen ser com les còpies d'avui en dia, però sembla ser que pels Aspergers són una mica diferents.
Com et va canviar, tu, el dia abans i el dia després de saber-ho?
Bé, al principi em va espantar perquè pensava, ostres, tothom dirà que tinc això de l'Asperger i em veurà com raro i no es voldrà acostar a mi, però a mica que vaig començar a entendre, bé, soc Asperger, no passa res, però vaig intentar adaptar a les situacions i controlar les emocions, també.
Ens explica l'Ester com a vegades et pots trobar en situacions quotidianes que interpretis de manera diferent.
Sí,
suposo
també,
que tu
sí.
També deus interpretar la gent d'una altra manera.
Sí, saber com pensar... Ostres, aquesta persona m'ha dit una cosa, jo puc totalment al meu saber penso una altra cosa i potser això pot fer posar-me neguitos, fer-me preocupar, enfadar-me, tenir ràbia... I d'un sol fet, un sol petit problema, puc fer-lo molt gros a partir d'una cosa que no hagi entès bé, suposo, sí, sí.
I com ho gestiones, això?
Bueno, normal...
Perquè, a més, amb una edat molt complicada, parlaves del principi de l'ESO, són 12 anys, 13 anys, és quan comença l'adolescència. Home, clar, tots els adolescents hi ha moments en què se senten neguitosos, en què pensen si estan interpretant bé una situació o no, i a més, et diuen, mira, tu tens això afegit.
No, sí, sí, nosaltres a l'ESO normalment jo... Una cosa que tinc jo era que l'ESO, on estic a l'escola hostaleria de Tona, amb els professors, amb el professorat, tot això, tenia molt bon rotllo, i és super bon rotllo. Estic molt content dels professors, traia bones notes, els professors estaven contents de mi, però el problema que normalment hi havia era amb els meus companys de classe, amb els meus iguals, jo no tinc tanta... No em costa molt amb els meus iguals, és el problema que tinc.
I com ho has solucionat, això?
Més o menys va ser també a partir de l'associació que vaig crear aquest grupet d'amics que tinc, que també coneixem una mica més jo també, una mica pujar me l'autoestima, perquè abans a l'ESO tenia molt baixa autoestima, i a partir d'això doncs, potser feia que no em relacionés tant i tingués molts problemes amb mi mateix i això. I la medicació també era bastant d'això.
En Carles ha parlat dues vegades de l'associació.
Sí. Bueno, arrel de quan ha dit ell a l'adolescència és quan realment fem el diagnòstic. O sigui, fins a l'adolescència no hi va haver un diagnòstic. Que això també va ser una infància bastant complicada, perquè es veien coses, a l'escola hi van haver problemes, fins i tot vam arribar a canviar d'escola.
I mai ningú et va dir, escolta'm, potser el problema és aquest.
No, o sigui, deien altres coses, però jo...
Deien.
Dèficit d'atenció, hiperactivitat, ell havia anat fins i tot a logopèdia perquè hi havia algun problema de llenguatge també, o sigui, coses puntuals que ja van associades també al trastorn, però ningú havia posat aquest nom. I és que, de fet, això ho he sabut després, fa 15 anys no es diagnosticava el TEA. Val? Per tant, estem en una cosa relativament nova i desconeguda. I desconeguda, això, a nivell de mestres, a les escoles, a nivell de professionals, també mèdics, psicòlegs, psiquiatres... tothom veia alguna cosa, però no s'acabava de diagnosticar. Llavors, arrel de poder fer un diagnòstic ben fet, que va ser a l'adolescència, perquè llavors, a més, seguit tot el que eren els seus... els trets que el distingien, doncs, van empitjorar amb l'adolescència, molt, val? Arribant a tenir problemes greus de conducta a l'institut, i arrel d'això va ser quan bueno, vam dir, doncs, ara s'ha de fer un diagnòstic ben fet i es va arribar a fer. Arrel d'això, doncs, accedeixes a recursos, val? Que per això és tan important poder tenir un diagnòstic, que com més aviat millor, perquè es posen els recursos adequats. I és on entra l'associació d'Asperger, que nosaltres, el C d'Osona, doncs, és l'associació que la seva seu està a Vic, i aquí doncs, hi ha un equip de professionals dels que n'estem enamorats, psicòlegs, i a més fan activitats doncs, de lleure també, amb grups de gent que en Carles s'hi sent molt bé perquè són semblants en ells i ha trobat afinitats, i ell a més fa doncs, la teràpia, que un cop per setmana va amb la psicòloga, i un cop quinzenalment també amb teràpia de grup. Val? Mm-hmm. Llavors això els ajuda a ells posar, bueno, a parlar del que els hi passa al seu dia a dia i posar nom a les coses que els hi passa, que això és una de les coses que li va ajudar també el seu diagnòstic.
Suposo, Carles, que si jo et digués si això t'ha representat un canvi de vida, tu em diries no, un canvi no, això m'ha normalitzat la vida.
Sí, això també.
Perquè al final la vida que descriu ara la teva mare és una vida que s'assembla molt a la que podria tenir qualsevol altra, i en canvi, sense el diagnòstic, abans de començar, em deies, Esther, que per tu el diagnòstic en cap cas va ser un gerro d'aigua freda, sinó tot el contrari.
No, al contrari, va ser la tranquil·litat de dir ara entenc moltes coses que no entenia, i a partir d'aquí doncs, puc començar a treballar doncs, el que calgui.
Per tant, Carles, suposo que fonamental saber què et passa
per
tenir una vida normal.
Sí, sí, però jo penso que jo també, com diu la meva mare, jo quan jo vaig poder entendre que això tenia aspecte autista i ho vaig començar a entendre, també em vaig com sentir més alliberat, com dir, ostres, ara que m'he donat que potser és això que tinc, que potser la gent em veu com una cosa rara, no agafar-me un raro, i pensar, ostres, tinc això diferent, doncs jo soc un noi normal i corrent, i espero que tothom m'accepti tal com soc, i sense que diguin, ei, aquest és diferent, no el volem al grup. Hi ha moltes situacions que a vegades a la meva escola, per exemple, quan toca fer grups de treball o aquestes coses, doncs a vegades sempre et quedes l'últim o dius, ostres, quina llàstima que triïn l'últim. I això fa, a vegades fa posar, dius, bé, això.
I la pandèmia com l'ha gestionat? Els confinaments, quan ens han anat alterant?
Bé, jo bé, perquè a mi m'encanta estar a casa.
Li agrada molt estar a casa, per tant, era feliç. No
perquè
tenia cap problema.
Quan fèiem els programes, que estàvem sols aquí a Barcelona, aquells programes al cap de setmana de la pandèmia, entre setmana també, evidentment, trucaven moltes famílies que algú tenia el trastorn de l'aspecte autista i ens deien és que necessitem sortir. Fins i tot me'n recordo que es va posar aquella iniciativa de que sortissin amb un llaç blau.
Sí. Bé, perquè sí que hi ha nens que necessiten, no? I el que és molt important per als nens amb aspecte autista és que puguem mantenir rutines. Per ells les rutines són superimportants, perquè quan trenques tot això els hi genera neguit. Llavors, esclar, suposo que per aquests nens era molt difícil el fet de no poder seguir aquestes seves rutines. Nosaltres tenim la sort, això, que en Carles li agrada molt estar a casa i que, a més, tenim jardí, llavors ell podia sortir si volia, però a vegades l'havíem de fer sortir per força, que li tinguessin una mica a l'aire. Eh?
Sí. Carles, 19 anys, parla la teva mare de rutines. Estàs en un moment en què canviaràs les rutines i ara hauràs d'establir unes altres rutines per la vida adulta. No sé... quins plans tens, no sé què vols estudiar, si és que vols estudiar, no sé com t'imagines la teva vida 5-10 anys vista.
Doncs jo que estic acabant aquest any és el tercer grau d'hostaleria de l'Osona, a Tona, i vull dedicar-me més endavant, primer faré uns anys de treballar a la vida laboral, he estat treballant aquest estiu fent de voluntari en una associació fent de voluntari per als Aspergers, i també vaig estar treballant en dues empreses que van ajudar una mica a pensar una mica a saber què és el món laboral i això, i aquest estiu doncs faré unes pràctiques de restaurant de cambrer, perquè a mi m'apassiona el món de la restauració. Suposadament molt m'encanta la sala, fer de cambrer, és el meu somni. Arribar a ser un gran cap de sala, o arribar a ser un super sommelier, i més endavant doncs, potser tinc pensat fer el grau superior de sala, i això.
Doncs, Esther, clar, jo me l'escoltava i pensava, doncs mira, un noi de 19 anys que t'explica quins són els seus plans a la vida.
Sí, el que passa com les seves dificultats, perquè això que diu ell vol dir tenir un assessorament al costat, perquè no sempre entén a l'hora de l'entrada ara al món laboral, també té les seves dificultats, llavors això costa.
Doncs per això és tan important que avui enderroquem murs en aquesta marató, que aconseguim trencar l'estigma, que puguem veure normal que un noi amb aspecte autista ens expliqui que vol ser cap de sala, que vol ser un gran sommelier, i que l'oient que potser fa 20 minuts estava pensant no han dit que era autista, com és que parla, doncs ara digui, ah mira, ara m'agradaria saber en quin restaurant pot acabar treballant aquest noi, perquè m'agradaria un dia que em servís un plat. Esther Zurita, Carles Torres, moltíssimes gràcies per venir avui
gràcies
al suplement, a la Marató, a trencar els murs i a acabar amb l'estigma. Moltes gràcies.
El suplement, Catalunya Ràdio, la Marató.